però jo no m'esperava que l'últim dia tant temes diferents dels anteriors i així per l'hora que tenia tant de públic i tant interessat, que us agraeixo molt la vostra presència de tots aquests dies i sempre prenent el mateix to d'una projecció autobiogràfica sobre les meves intencions que poden explicar, si no justificar, la meva dispersió cronològica i temàtica, es vull indicar el meu interès per aquests tres personatges que poso com a clau. Val més com a persona del romanticisme, Costa i Llobera, com l'home que és el veritable precursor del noucentisme, encara que Eugeni d'Ors es cita només d'esquillentes, com diu, sí, abans de nosaltres ja amb Jean Costa s'havia interessat per la poesia clàssica i havia escrit les veracianes, no? I això, i això li perdurem d'haver-ho fet perquè ens dona una mica d'ombra al noucentisme català, perquè té més importància que la que ell deia, i per això m'ha interessat. Per val més hi ha un interès de la meva generació, tothom, tant al col·legi com a casa, insistien ja quan un tenia 15 o 16 anys que no podia ser una persona culta, simplement sense haver llegit el criteri. La primera vegada que vaig llegir la vaig entendre, és ben senzill, però era molt jove, la vaig llegir quan tenia 12 o 13 anys, simplement vaig entendre molt poca cosa. Però hi ha una cosa de tipus també afectiu, personal, que val més va escriure el Criterio quan venia perseguit per Espartero. Quan Barcelona va ser assetjada per Espartero l'any 1852, val més que havia tingut uns escrits ferotges sobre tota la dictadura i sobretot pels cops de sabre, un home que era molt més civil que no ens pensem. Quan va veure el bombardeig d'Espartero, va fugir d'amagat i disfressat i es va refugiar a la casa d'uns amics que deien Prat, que tenien una gran possessió, m'estimo més dir possessió que ho diem a Mallorca, que és més català que finca. Finca és una paraula castellana, que és molt bonica en castellà, però que no cal manllevar quan hi ha una altra de possessió. Que eren, per altra banda, els amos eren Prats i Cerdà, i eren parents molt propers de Ildefons Cerdà. D'aquí ve l'amistat de Balmes amb Ildefons Cerdà, dos personatges que viuen a Catalunya i que interessen per les coses de Catalunya i d'Espanya molt, però que van amb una projecció i amb una recepció de coses estrangeres. El Cerdà era l'Ildefons era de Centelles. Jo encara he conegut un veí, un que fundava als seus 80 anys, era l'avi o besavi de l'autora Puig Domènech, que ensenya l'Autònoma, aquest senyor es deia Puig Domènech, i que encara recordava que sent bailet es van cridar a l'entrepan de dalt a veure si podia acompanyar un senyor que havia d'anar una mica de magadotis des de Sant Feliu de Codines fins a Centelles, a la casa de refugiar, després a la casa de Cerdà de Centelles. I aquest Puig Domènech, que li deien de Cala Valenciana, escoltava que val més que havia anat a l'estranger, era el primer que portava un bastó, quan plovia, s'obria i era un paraigües. El primer paraigües que va veure aquest senyor era el paraigües que val més que estava important, no sé si de Londres o de París. Ara, és interessant que en aquell magatall d'una casa de camp, que se li va Prat de dalt, encara conserva el nom de Prat, no tenia més llibre que pràcticament que el Breviari i el Brusi, i va escriure tot seguit el Criterio com una cosa molt personal que tenia molt pensat per ser un llibre que va escriure sense llibres, i això és una cosa molt curiosa. És una masia en què encara es conserva, una masia estupenda del segle XVII, de família molt benestant, que s'ha conservat en la família, que està a terme municipal de Caldes de Montbui i a la parròquia de Sant Feliu de Codines. I nosaltres cada any anàvem a fer una visita a aquesta família i a visitar el Colomar, on es va amagar el Balmes per escriure el Criterio. Ara havien obert una porta damunt de la capella que comunicava en aquell colomar, però des de Balmes s'havia d'anar a aquell colomar, van fer volar els coloms i s'entrava per damunt. I allà han conservat els llibres que ell tenia, que eren l'Año Cristiano de Juan Croisset, algun des de Sant Agustí, la Suma de Sant Tomàs i poca cosa més, perquè sempre en aquella casa la tradició era que un fedrister era capellà, i capellà deixava els llibres de la família, i tenia aquest record. I clar, després a la meva generació universitària, a més ens interessava molt d'esquillenta, ens havia interessat més potser l'aspecte polític, no pas l'aspecte filosòfic, almenys nosaltres que fèiem història, I en el moment en què el Pancà Sanava es va publicar la seva gran història de Balmes, Balmes, la seva vida, el seu temps, les seves obres, és una gran història de Balmes, no es pot dir mai definitiva, perquè no hi ha cap cosa definitiva, però tant en Giralt com en l'Ernest Lluch han reconegut que aquella història de Balmes és un dels primers llibres publicats a Catalunya, que va escriure l'any 1951, però es va publicar l'any 1931 perquè va venir la dictadura i ell no va voler traduir en castellà l'obra, va esperar que caigués la dictadura i va trigar 10 anys a sortir. Però és la primera obra en la qual es dona molta importància als moviments evolucionaris de Barcelona que expliquen l'actitud de Balmes, un home que tothom el considera de molt de dret, i en canvi, en primer lloc, s'interessava molt per l'estat social de Catalunya, s'interessava per la situació del poble, i a més, és un home que va anar 3 vegades a França i 2 a Londres, si no recordo malament, que en aquell temps és com anar-se'n a Amèrica 5 vegades en aquest moment, i es va interessar molt pel socialisme premarcià. A mi m'agrada més dir un premarcià que no utòpic, perquè llavors es suposa que el marxisme real no és utòpic, que l'història ha demostrat que era igualment utòpic. No? Ell va ser el primer que va fer conèixer els grans pensadors francesos i anglesos del pensament socialista utòpic anterior a Marx. Marx no el va poder conèixer perquè va morir l'any 48, precisament l'any del manifest de Marx, que no va poder conèixer. D'altra banda, no solament tenia aquest interès per les coses socials, sinó que, a més, dintre del món clerical d'aquell temps, era el màxim liberal que es podia ser. Era considerat com a negre, com capellà negre, perquè els carlins el consideraven com un home filoliberal. I clar, ell havia de despistar molt. Hem d'interpretar sempre amb una gran sensibilitat els escrits polítics de Balmes, sobretot en què es refereix a la Constitució civil, Constitució Político-Civil d'Espanya. Naturalment, abans, en els últims períodes de Gregori XVI, quan hi havia aquest reaccionarisme ferotge dintre del món clerical, ell havia d'anar pes de plom. Per tant, els escrits anteriors a l'any 1846, amb l'elecció de Pius IX, que va començar a obrir una mica la política dels estats pontificis, no va fer, com molts diuen, una reforma liberal. Pius IX era incapaç de fer una reforma liberal. Havia vist el liberalisme de l'Amèrica espanyola, com va explicar ahir, tenia sempre una mica de por que allò fos un inici de revolució, però va veure que no podia continuar el temps a Itàlia com a l'època de Gregori XVI, i almenys va obrir una consulta. És a dir, no eren cardenals i monsenyors els que governaven l'estat pontifici, que era ridícul que els governadors de les places importants dels estats pontificis, que estaven ja en aquell moment unificats i que eren molt extensos, perquè arribaven de tota l'Emília, de tota la Romanya, fora de Ferrara, no, encara Ferrara, que realment també hi queia, tota la marca d'Ancona, tot el Laci, i una part de la campanya septentrional fins a Sora. Sora era l'última ciutat, era l'Asi geogràficament i lingüísticament, però pertanyia a la regla de Nàpols. Recordeu el film de Xochara, precisament és a l'entorn d'aquesta zona de l'Asi meridional o de la regla de Nàpols septentrional. Ara, quan va veure que la Pampa elegit volia ja fer reformes, llavors l'autèntic Balmes polític llavors té llibertat per investigar el seu pensament, i va ser atacadíssim tant pels carlins, que consideraven com un traïdor, que no ho sé mai del grup tradicionalista, com pels catòlics dinàstics, que eren molt més reaccionaris que no pas ell, i el van acusar. Va haver una sèrie de pamflets de catòlics, sobretot de Madrid, en contra d'ell, i d'aquí ve aquest mite, sempre es fan mites, sobretot abans, quan un escriptor semblava una persona, el mite de la Casanova, que el pare va ser un màrtir del Papa per defensar les reformes, no diré liberals, però sí paraliberals, de Pius IX. És evident que si ell va ser tan atacat i li va venir l'emoptici fulminant per aquests atacs grans que sortien de tota Espanya, i va morir d'això, no va morir per defensar el Papa com a tal, sinó per defensar les idees polítiques del Papa que se venien amb ella. I va arribar a dir a un dels seus companys i a mi, que després va escriure la seva biografia, que era García de Huerta, que li va dir: el Papa i jo no ens hem encontrat. En aquell moment, una mica semblant a aquella actitud d'esperançadora que van tenir tots sobretot la Junta Catalana de Roma, quan va començar a coincidir, sembla que és un canvi dintre de l'Església, un canvi de modernitat. És una impressió bastant semblant. I per això, en aquest sentit, m'havia interessat molt. M'havia interessat també des del punt de vista filosòfic, perquè hi ha aquesta greu qüestió, aquest paral·lelisme entre la teoria del sentit comú, la filosofia del sentit comú i l'escola barcelonina provenint de l'escola escocesa. Actualment s'ha amplificat molt sobre a través de Norbert Bilbeny i es veu que realment Martí de Xalà no era un escocès, és a dir, no era un dependent ni en filosofia, ni de Reid, ni de Hamilton. El que sí que era Llorenç Ibarra, que va ser el mestre i professor, i el mestre van ser de persones tan importants com són l'autor de Torres i Baix, i Menéndez i Pelayo. Aquí es presentava sempre la pregunta, són dos tendències. Primer, cal distingir el sentit comú no filosòfic, i el sentit comú filosòfic com una solució al problema epistemològic, i aquest és el que s'interessa. I per tant, la gent vulgar, entre ells hi ha filòsofs importants que no val la pena de repetir aquí perquè no és interessant de recordar que la filosofia del sentit comú és sempre una filosofia basta de sostre perquè segurament no és filosofia. És a dir, el sentit comú no filosòfic no és filosofia, però la filosofia del sentit comú com a solució al problema epistemològic és una filosofia. I fins ara no s'havia precisat bé, es creia sempre que el sentit comú de Balmes provenia de fonts de filòsofs eclesiàstics en l'àmbit filosòfic i totes les excepcions que té el sentit comú en els escrits de Balmes. La primera vegada s'ha fet aquesta dissecció analítica que és molt important, però la cosa més nova, tot i ser important la primera, és que ella ha trobat tota una sèrie de filòsofs de sentit comú del segle XVIII, les quals provenen a la vegada de l'escola escocesa i l'escola catalana. El primer que va ensumar aquest origen era aquella persona tan intel·ligent i tan vaga que era el doctor Roquer. El doctor Roquer ja s'havia adonat que era molt important la figura del pare Buffier, Claude Buffier, un jesuïta francès, antic professor de filosofia al Col·legi de la Fleix i al Col·legi de Louis Le Grand, que és l'actual Liceu Ricard, que té un gran fama encara a París com a primer liceu de França. I se'm va adonar que probablement aquesta teoria de Balmes depenia de Buffier. I ara s'ha fet una dissecció enterament. Buffier era conegut per Balmes, és citat per Balmes, hi havia llibres de Buffier a la Biblioteca de Vic, hi havia llibres de Buffier a la Biblioteca de Balmes, i Buffier és citat per Hamilton, que és una mica posterior a Reid, però Reid no cita Buffier. Però com que hi ha una dependència de mestre a deixeble, jo crec que aquí Reid va fer una mica la seguida sempre de Gracián de no citar l'autor de qui més depenia. I probablement també el sentit comú de Reid és també un sentit comú que venia de Buffier. I en aquesta tesi es fa tota la sèrie d'uns 18 filòsofs, quasi tots eclesiàstics del segle XVIII, que havien tractat del sentit comú com a la solució del problema epistemològic, que més o menys eren els precursors o seguidors de Buffier. I a la segona part hi ha una que van tenir aquest pensament en el segle XVIII i segurament també van influir a Balmes un exjesuïta mexicà exiliat d'Itàlia que va sortir de Mèxic molt jove, sent només novici, que és Guevara, i que ell sí que ell coneixia. Que actualment, després d'haver anat a la publicar la tesi, tenia moltes beques i també de família benestant. Aquesta noia se'n va anar a Glasgow per veure la biblioteca de Hamilton, i la biblioteca de Hamilton va trobar la major part d'aquests autors del segle XVIII que ell havia estudiat. És un llibre que té una comprovació històrica i sobretot des del punt de vista bibliogràfic. És el que queda més important d'aquesta tesi, en què es veu que no són dos corrents paral·lels, un de tipus, diguem així, eclesiàstic o clerical, en el pitjor sentit de la paraula, i l'altre de sentit laic, si realment els mateixos laics, Reid i Hamilton, depenien d'aquesta actitud més oberta de Buges Vides Francesc a mitjan segle XVIII. Aquest és l'interès que he tingut i m'ha interessat bastant aquestes actituds de tipus filosòfic i tota una sèrie d'estudis que havia publicat en esparsos amb motiu del centenari de Balmes l'any 48 es va reunir en un volumet. Sembla que va ser ja l'any 58 o 59, cap de 10 anys, Balmes i Casanovas, allà estan tots reunits, i també articles d'enciclopèdia, tant d'Espanya com de l'estranger, que em demanaven la col·laboració per el tema de Balmes. Jo vaig recollir tot i vaig pensar que allò ja era un tema que m'havia interessat un temps i que me deixava córrer, però encara fa 30 anys l'Ajuntament de Vic em va demanar a veure si feia un discurs commemoratiu de Balmes, i vaig prendre com a tema les bestieses que s'havien dit el dia del naixement de Balmes a l'Ajuntament de Vic a partir de la Guerra Civil fins al moment de l'alliberament. Realment ja per llogar-hi cadires tots els temes que es van tractar en aquell moment, i encara molt poc abans de la transició encara un alcalde, l'últim alcalde franquista, em va fer un volum que n'hi ha per llevar-se els llits, de veure les bestieses que es poden dir a l'entorn de Balmes, amb allò que diuen que n'hi ha per llogar-hi cadiretes. Més de 30 anys vaig escriure aquesta commemoració, que he recordat també aquestes vinculacions familiars, perquè qualsevol festa o festeta que fes al Prat de Dalt no hi faltava mai el rector de Caldes, que era una mica entre parell nostre, i el meu pare, amic de Pare Casanova, que em sorgejava de vegades a la nostra casa quan anava a estudiar per l'arxiu del Prat de Dalt, i encara em fa il·lusió de veure que l'àlbum de firmes de gent important que passa per Prat de Dalt, a la primera pàgina hi ha la firma de l'alcalde de Vic, de l'alcalde de Caldes de Montbui, de Sant Feliu de Codines, del rector, que era parent nostre de l'alcalde de Montbui, i el nom del meu pare, que feia una mica de conjuminació entre tota aquesta gent. Hi ha una vinculació familiar que també ha influït molt l'interès que he tingut per aquesta persona. Després, per què m'he interessat per Costa Llobera? Això quasi sempre m'havia interessat. Sabeu que actualment els poetes mallorquins recents canten Costa Llobera per encantar Joan Alcover. En canvi, tota la gent de la generació que continuava tots dos no poden comprendre que fessin una oposició entre dues persones que eren íntims amics i tenien la mateixa manera d'avançar. Costa Llobera provenia d'aquesta aristocràcia rural fora de la ciutat de Mallorca, potser només els Costa eren considerats com a botifarra. Tenia ell una distinció d'una elegància personal que es manifesta en la seva poesia. En Rocover venia de l'alta burguesia, era advocat, era relator de l'Audiència, i tot i que en aquell moment els catalans, que més catalanistes, seguien molt les normes de Catalunya, d'institut, ell no permetia mai que li diguessin en Joan Alcover, sempre dia Don Joan Alcover, encara que fos un castellanisme. Ell es considerava que com a relator no podia rebaixar-se excepte de ser en Joan Alcover, sinó Don Joan Alcover. I ja tothom li deia Don Joan i Don Miquel, entre la gent de cultura del meu temps era sempre Don Joan Alcover i Don Miquel Costa Llobera, aquests dos. D'altra banda, quan va sortir l'anuari, primer després revista a la Letra Sacra de Reconència, dirigida i fundada per Casanovas, el primer recicle hi ha la publicació de la correspondència entre Costa Llobera i Antoni Rubió i Lluc, per una excepció tractant-se de mossèn Costa. En Rubió va suprimir les paraules, les cartes rebudes per Costa, escrites per ell a Costa Llobera, però va permetre de publicar les cartes de Costa Llobera a ell. Ara, Costa Llobera és un home que va morir amb la Setmana Tràgica. És curiós, amb la Setmana Tràgica va caure tota aquesta gent de Mallorca, sobretot acusada a Catalunya, va caure com un llamp, i des de llavors ja van morir. Després de l'any 1909 només hi ha un poema de mossèn Costa que se salvi, que és el plant o l'heregia a la mort de gran bisbe de Vic. I encara, hi ha alguns versos molt meravellosos, hi ha versos que encara cauen. És un home que va deixar de ser poeta l'any 1909, com a continuació després de la Setmana Tràgica. Ha greujat en el seu cas que ell, sent l'hereu de la casa, una casa que era propietària, si vosaltres coneixeu Mallorca, era propietària des del port de Pollença fins al far de Formentor, que tota la península de Formentor, tot era particular d'ell, i ell era l'hereu de la casa, i va dubtar molt de fer sacerdot, i després de fer sacerdot de jesuïta, crec que va fer molt bé de quedar-se com a sacerdot, perquè hauria patit molt sense ser sentat jesuïta en aquell moment, encara que en aquests moments hi havia un doctor o superior de la casa de Montesión, quan tothom parlava, quan jo vaig anar a Mallorca l'any 41, tothom em parlava del pare Quadres. El pare Quadres era germà, era lligatà del grup de mossèn Cinto, i era germà del primer baró de Quadres, que es va fer una gran fortuna. Basta pensar que el palau del baró de Quadres és aquella casa, aquell palau tan esplèndid de Puig i Cadafalch, que es troba entre el carrer de Rosselló i la Diagonal, que actualment és el Museu de Música de la ciutat de Barcelona. Aquella palau dels Quadres, i els Quadres, que eren una gran generació, eren bastant rics tots ells, i van fer una venda per poquíssim preu perquè es pogués conservar aquella casa tal com queda. El pare Carles era de pare Quadres, era germà de primer de la Quadres, i encara quan jo vaig arribar allà tothom en parlava, perquè com era una persona molt culta que venia de l'Esbar de Vic, era molt amic de tota la gent de Lletres i assistia de vegades a les tertúlies literàries que es feia a casa de Joan Alcover davant mateix del nostre col·legi, i per davant venint d'una família de l'alta burgesia i que havia parlat de l'aristocràcia, era molt considerat per tots els botifarres de Mallorca. Quan vaig arribar allà, encara que em parlava de Paraguades, que havia estat també molt amic de Costa Lliberada, i he tingut la sort i la desgràcia de conèixer encara tots membres de la família de Costa Llobera i de veure com s'ha desfet el que quedava de la seva biblioteca, perquè va ser un nebot capellà quan va morir, ho va deixar tota la seva minyona, i la seva minyona va vendre per peces les coses de Costa Llobera, fins que un d'origen grec, no recordo el nom, casat amb una que es casava i d'Espujol, de la família d'Espujol de Barcelona, va advertir que estaven venint les peces de Costa Llobera, una llibreria de vell, i el fill d'en Marc, Bartomeu, va comprar tot el que quedava i ha relligat tota la correspondència de Costa Llobera amb el llom daurat. També a Carme Insala es considera que va més d'una manera digna, perquè l'única persona de la família que realment havia entès de Miquel va ser la seva germana petita, la Catalina Costa, que tenia 20 anys de diferència d'en Miquel, i que era un senyor deliciós, de no gaire cultura, però d'una finor extraordinària, com sol ser la gent de Pollença. Jo anava molt a casa seva perquè m'agradava molt els records que em contava de Miquel, i un dia va fer aquell judici que ja dic privadament a l'altre, un dia que vaig parlar de com és possible que s'entengués. I jo comprenc perfectament que a la casa de Joan Alcover es fes unes estudis literàries en què anava des de Mossèn Costa fins a Gabriel Lomà. Gabriel Lomà, que va dir que no d'extrema esquerra, com bon d'esquerra, que va ser del Partit Socialista de Catalunya, que va ser diputat republicà, i va morir com a ambaixador de la República en temps de plena guerra. I estudien realment tots a casa de Joan amb un sentit liberal, en què des de mossèn Costa i mossèn Alcover fins a l'Olomà i que havia tothom en aquella casa, una casa que s'ha conservat encara intacta i que em sembla que també és propietat de la Societat Arqueològica Lul·liana. Doncs en aquells moments la Catalina Costa em deia, jo li vaig preguntar un dia, com podien ser amics d'en Miquel i d'Antoni Maria Alcover? I diu, sí, era molt diferent. Diu, però allà a la casa de Joan Alcover tothom s'hi entenia. I diu, és que hi va fer aquest judici. Diu, semblava que el meu germà, estava com un germà, com deia, sempre cercava les paraules més boniques. I que Joan Alcover sempre cercava les paraules més brulleres. I una caratina, no les cercava, sinó que les trobava i els hi venien. Perquè l'un era un poet de senyor, allà era un poet de regès, o un filòleg de regès. I amb aquest contacte que havien tingut, amb la part d'escriure la biografia, ells com havia orientat els que estava a la Cinta Dibuix, i havia tingut unes visions diferents del Cinta Dibuix, i no s'ha portat una entusiasta de les coses que llicencia Cervera, però en gran part de seguir una mica la seva espanyada em va fer interessar per Costa Llobera, i a motiu del seu centenari es va unir un premi a Costa Llobera a l'Institut d'Estudis Catalans, i jo era membre corresponent ja, i jo vaig dir a la Joan, si no es presenta cap obra, digues-me que jo t'he preparat un treball segons d'estudiar estètiques de Costa Llobera. Però si és un ignorant, jo no vull presentar-me, sobretot si és un jove, que pot ser un moment en què aquest moment s'ha sortit probablement en Costa Llobera. I a l'última hora vam presentar un altre treball, el meu era d'estudiar estètiques de Costa Llobera, i a l'última hora en Miquel Dols, que encara era professor d'institut, només representa també un treball sobre les pròpies colors a la poesia de Costa Llobera. Llavors vam fer, no vam dividir el premi, sinó que a mi em van donar el premi de Costa Llobera, i ells van donar un altre premi literari que tenia l'institut convocat per aquest temps. Vaig allà fent Costa Llobera de l'institut, i això m'interessava aquí de remarcar, i si no, per aquests contactes que havia tingut directament i indirecte amb la família de Costa Llobera. La seva germà era marí i molt anticatalana, i a casa seva quan parlava de sa mare tràgica tenia el seu diari espiritual utilitzant ja per totes les diversitats i els que tenies catalans mira, mira qui som i jo i si ell acabava quan deia que fas i jo callo jo callo i quan tenia una altra germà militar deia que es va dir i jo callo m'ha que és una actitud de reserva que explica una mica aquest silenci absolut que va acabar ara. O sigui, aquest silenci hauria de ser més profund, perquè tota la poesia religiosa de Costa Llobera des de l'any 1909 fins a la seva mort l'any 1922 és tan dolenta que em va que pena de veure posar les seves coses concretes, però no s'aguanta de cap manera. En canvi, hi ha un contrast molt gran, que les poesies més senzilles, les poesies que jo estan bé, i d'on de què, sempre tenen algun vers de gran poeta. Que saben sempre per un vers, per una metàfora, o per un vers perfectament reeixit. En canvi, per dir-ho bé, per llevar un mena que ja va donar tot el que havia pogut donar. Aquí pot ser l'estudiant, la seva espada a Roma, que va escriure una altra vegada en castellà, jo crec que va ser simplement perquè ell desitjant, havia ja publicat l'Oda Horaci, abans d'anar a ser Roma estudiant des del lloc, l'Oda Horaci és anterior, a mi tant que no sigui. Després comença una sèrie de poemes bons, de poesia castellana, molt lluvars per menys, per allò que era una evolució molt més seu, però després és quan torna de Roma que aquells tantejos de poesia casca castellà i tant que no sigui, i van ser d'acord que treballo a escriure les oracianes, que té por castellana, és un preludi perquè la castellana havia tingut un problema de les sàfiques, un problema de tantes estrofes de tipus clàssic que no havia tingut la lletra catalana i això no va ser com un pas per arribar a aquell volum de les oracianes que un crític tan exigent i tan neutral com és el Genio Mede, un dels grans hispanistes italians de Nàpols, a mi de Renzo Croce, que diu que com a poeta clàssic supera l'amor Costa i Llobera al mateix Carpucci. Això ho diu un catedràtic italià de filologia i que coneixeria la vida de Carpucci, que realment va passar dos anys banda en les poesies horacianes de Costa i Llobera, fins i tot a l'estranger. Ara, us interessarà més que els últims moments. Ja començaré a dir a quina hora. Que passa encara que era mitja hora, no podem parlar, perquè hem visitat l'última hora, és que era contemporània, i la cosa més contemporània que havia fet, també per una obligació moral, que van matar no sé quan, i com se'n premia a final de setembre de l'any 36, de l'altura de Casanova, vaig publicar, va preparar un esforç biogràfic sense nota, com el primer volum de les seves obres en castellà, en aquell moment havia publicat un gran comentari d'exercicis en castellà, en català, que realment és un dels comentaris, encara que hi ha més mal, i fins i tot un jesuit alemany, que era el professor August de Fat Ruiz, coneixia bé el castellà quan va sortir la traducció castellana d'aquest comentari, diu, jo pensava que coneixia les seves lleis sandines i els seus comentaris anteriors, però davant d'aquest nou comentari que els altres desapareixen, que algun jesuit alemany als Estats Units que digui això, vol dir que realment aquests comentaris són molt importants, incitaven molt les polítiques en castellà, i ell em deia, hi ha molts de comentaris castellans, és a dir, si no n'hi ha cap català, de fer en català. En canvi, ell va dir, d'això no va tenir mai cap dubte, que això comentari de ser necessit l'havia d'escriure en català. En canvi, la biografia de Balmes, com ell havia publicat les obres completes de Balmes, una edició sent crítica, amb uns bons pròlegs, ella estava dubtant si escriure en català o escriure en castellà, estava sempre dubtant. I es dubtava encara com va venir la dictadura, quan va venir la dictadura de Fibra de Llobera, davant de la opressió, llavors es va decidir a fer-ho en català. Va començar a preparar, de fer-ho en castellà, amb tres vostres volums, que fan unes 2.000 pàgines, que no és una biografia definitiva, però és una biografia com a punt de partència de qualsevol recerca que es pugui fer. A la part es va fer només un resum en castellà, l'edició de primera part i després l'edició de la BAC, que va ser aquesta edició. És un gran a la col·lecció d'en Todd Ingüell, és l'editorial Todd Ingüell, una persona molt vinduresca que va dir que havia entrat al cos consular d'Espanya, perquè Espanya no va tenir cos diplomàtic, el temps i psicòtics de la República abans, els diplomàtics eren gent del polític, que tenien diners per viure perquè no retornaven massa per poder viure en estranger, que la primera vegada que es va crear el cos diplomàtic com a tal de la gent de la República, que hi havia va ser el cos consular. Todd Ingüell era un català de Reus, rental pels productors, clar, i jo encara vaig conèixer quan ja tenia la meva edat d'ara, ja de tants anys, Poblet, a la cerradora de Poblet, i quan vaig ser a la primera vista l'any 1940, em va escriure dient que m'agradaria molt que jo anés a veure, que no podia moure, que era que no anés a veure a Poblet on ell vivia. És l'autor d'aquella gran bibliografia espanyola d'Itàlia i de bibliografia espanyola de Sardenya. Jo li vaig preguntar, vostè com és que la biografia espanyola de Sardenya, que és tot interessant per Catalunya, la va escriure en castellà i en canvi la biografia espanyola d'Itàlia, l'original era escriure en català i en un català pre i antifatià, que era de Francesc Mateu i de l'Acadèmia Catalana Contrària d'Institut. Jo vaig dir, com és que un tema català escriu en castellà i un tema espanyol en general escriu en català? No, jo tenia ja escrit en castellà, però quan va venir Tomàs de Ribera i en aquelles grosses com a Ronda que feia el rellotge oficial, que va ser la Gaceta de Madrid, que deia que el català servia només per parlar amb els pagesos i amb la gent de servei, cosa que es va fer i no sabia com era el servei de Barcelona, que era en gran part de llengua castellana. Llavors, davant d'aquesta forma resultada, ell mateix es va traduir del castellà al català aquesta bibliografia espanyola d'Itàlia, i amb això ja va ser un gran fet, perquè és un llibre català que tots els ciutadans han de consultar, és un llibre que està tot a la biblioteca d'Itàlia, i ell s'ho pagava ell, perquè era un home que era també molt amic de Pacte Noves i jo amb ell també se'n record de la Casa Nova. Era un home pas de renaixement, era un senyor autèntic que anava sempre com els marquesos de Mallorca, el pantaló de Bellú i Espardenyes i Gorra, però que era un gran senyor. Ell havia de ser cònsol de Londres i secretari de l'ambaixada de Londres, per com es parla de la guerra, i es va pensar, o en català, on faig de cara o no me'n faig, i va tenir una estona de deixar el post diplomat, llavors ser secretari d'ambaixada, i deixar el post consular per entregar-se a fer negoci en aquells moments en què tant l'exèrcit dels aliats com l'exèrcit alemany se sortien de les unitats tèxtils d'Espanya, que eren tots catalans, tant per la revistiva com per la militar, i va fer una enorme fortuna, era un milionari, i es va comprar, com un home de renaixement, es va comprar una impremta per publicar els seus llibres a casa seva, i tenia els seus impressors, i publicava l'única bibliografia que publicava els fascinis dels grans llibres, i en blanc i roig, com són les peces de 715 i algunes de 716, perquè són cinc volums meravellosos, que és força saber a la bandera final per fulls de tota la gent que volia català com a llengua de cultura. Bé, Costa Llobera, precisament, el doctor Vidal Barraquer es trobava refugiat a casa de l'Ei Güell quan van venir uns milicians de l'Ai per prendre com a pres, se m'entrarà de Tornassol, va enviar policia de la Generalitat, el van poder salvar, llavors van decidir ells, el seu bisbe auxiliar, que quedés a casa d'en Toda, perquè era molt perillós per ell, no era gaire valent, no tenia gaire esforç i en aquest sentit desitjava que el cardenal i els bisbes marxessin de casa seva perquè no el pagessin, que era una persona que representava una mitjana de tendència de la Lliga en aquell temps, per tant, podien estar també colpits per la Lliga, per l'extrema esquerra, i en Toda se'l va enviar de seguida a la policia de la Generalitat per salvar el cardenal. Llavors van decidir que el bisbe auxiliar quedés allà d'amagat per veure si podia fer alguna cosa de pastoral, i van assassinar el bisbe. Va ser una de les coses que va quedar com una espina en els records del cardenal Vidal i Barraquer. Per què em vaig ficar de cardenal Vidal i Barraquer? Jo es dic sincerament per dues coses. Primer, perquè la preparació de la biografia de Pagues Noves em van decorir de veure que si es podia tenir un bon arxiu es podia fer història contemporània seriosa, perquè en general els historiadors, els patrons que venen de la mitjana, es pensen que la història contemporània és que fa fer ampolles i que les històries contemporanistes són poc més que periodistes. Jo aquesta idea no la tindrà mai, perquè havent pogut escriure la biografia de Pagues Noves amb el seu arxiu vaig veure que es podia fer una cosa bastant seriosa, però si tot jo reconec la meva biografia de Pagues Noves hi ha dues coses molt importants que manquen, perquè no vaig trobar cap indici en el seu arxiu. Dues coses per mi importantíssimes. En primer lloc, que això és un francès que va separar de Cardenal. En primer lloc, quan va venir la solidaritat federana, organitzada l'any 1906, amb la mare estava en 1907, se van a dir, va ser un decís en un que estava, que era Catalunya era essencialment catalanista, i el Prat de la Riba, que encara no era president de la Diputació, que estava sent-ho, va fer una entesa de tots els partits catalans, que no eren anticatalanistes, que anaven des del Partit Republicà Catalanista, que era des d'en Pere Bordina, i del Telefons Sinyol, el senyor era un catòlic republicà, però per mi era molt d'esquerra, i van entrar també els carlins, no massa conservadors, entre ells el Trias, que era l'avi d'Eugenio Trias, l'avi d'Eugenio Trias, que no escriu mai en català, era un carlí que era catalanista. I es van juntar des dels catalanistes fins als republicans, els catalanistes van fer una entesa que era la solidaritat catalana i van ocupar totes les nacions, ho van ocupar quasi tot Catalunya. I hi havia molta gent, volgut esforçar l'Aix Albany, que era un reaccionari ferotge, que deia que els cristians catòlics en consciència no podien votar una candidatura en la qual hi havia gent d'extrema esquerra, com era el partit d'Esquerra Republicana, llavors es deia Partit Nacionalista Català, i a vegades tot el partit d'Esquerra. I va haver una polèmica molt gran, i el Pedro diu que tenia una gran coneixença de la Catalunya, que estava dient, i faci vostè un escrit que jo pugui presentar a la gent catòlica que dubta d'institut moral de col·laborar en aquesta obra de solidaritat. I ell va ser un escrit molt curiós en què va aplicar a l'aspecte polític la doctrina d'agafar el doble efecte de totes les moralistes medievals. Ho havíem pensat ja en Tomàs de manera molt particular, que quan es posa una causa que pot tenir dos efectes, un bo i un dolent, però és molt més probable que triomfi l'efecte bo i que l'efecte dolent serà sempre disminuït per l'efecte bo, llavors es podia acceptar el mal menor d'una causa en doble efecte, és la qüestió de la causa en doble efecte, i va aplicar la situació de Catalunya simplement aquesta doctrina, que era la doctrina tradicional. I llavors el Roda Riba li va dir això, però no, perquè com després diré, aquest escrit no es troba a la ciutat de Casanovas, però està a la ciutat de mossèn Alcover. I el Moll era el seu secretari, i el seu ajudant, i jo em de casa per de seguir. I ell va dir, no, això és un escrit polític, que vostè m'ha demanat en privat, això és l'obligat, jo hauria de demanar per mi, però jo estic dirant que no, de manera que no sé, gràcies a l'ús que em vol dir, però no publiquen nom meu. Llavors, per la Riba va demanar que no són més la seva acceptació de la llista, i em va fer objecte de les conferències de l'Ateneu, que van tenir un èxit sorollós, i després la Riba va quedar a Casanovas i va dir, el seu escrit ha fet més bé que tots els diners que hem tingut per aquesta propaganda, gràcies a vostè, i les conferències que demanen el seu escrit ha fet per senyor Lucové, que hem pogut triomfar. Ara, senyor Lucové, això, amb una mica de barra, ho va publicar com si fos seu. Però ho va fer de tal manera que tampoc no era un barruc complet, sinó que ell va posar una pàgina amb el seu català dialectal tan pintorès i tan groller, una pàgina per allà mitja, i després diu que les raons són aquestes, llavors copia el text català perquè es anava comptada perfectament i fer normalitzar en què hi va sortir i es va difondre per tot Catalunya a través del butlletí del diccionari de la llengua catalana. Aquesta va ser una influència molt important política de la Catalunya, que jo tenia el seu així, no em vaig trobar ni a l'Arsta. Una altra cosa important és que quan hi ha molt temorent davant de les actituds de l'últim Maragall, que anava de cantar-se molt envers els problemes socials, amb una actitud enormement cristiana i oberta, i amb motiu de la Setmana Tràgica va preparar tres articles fonamentals, un d'ells que em sembla que, si no recordo malament, aquest de l'Església Cremada, que diu l'Església Cremada i Esbutzada, que ja no té portes, ja no té sostre, i per què no cobrim fins a les portes? Si el poble l'ha de rebutjar perquè l'Església Sorgeix, ara que entri d'aquesta manera, vosaltres no sabeu que dolent significa dues coses, és l'home que es pareix, que farà, i és l'home que és dolent. Moltes vegades, a vegades us penseu que és dolent, dolent, quan que passa que és l'home que s'opereix, igual que encara es va quedar a les portes, que no les tenen cap més, deixar-les ben obertes per aquí, entre el poble. Aquesta, una va tan autènticament burgès, una burguesia adquirida, perquè en el fons era de pagès, quan era havia de pagès rodins que venien de vides, que acabaven d'establir-se al camp de l'Occident, ja no pertenció al segle XVIII, es van establir ja el castell de Somme, la Casa Mairal, de l'Estat de l'Àsia. Doncs ell era un home més allà molt conservador, i quan va veure aquestes articles que havien de sortir a la veu de Catalunya, es va espantar una mica, i va demanar a la censura, a mi tal, de Fran Casanova, a veure quines coses, si això es podia publicar o no es podia publicar. D'un d'ells, em sembla que és la Vicent Gramada, el meu pare Casanova va suggerir algunes correccions, i això ho sabem a través de l'arxiu de Joan Maragall, que va utilitzar per primera vegada en Benet, en aquell llibre tan important, Maragall, Setmana Tràgica. La primera vegada va fer servir les notes de les advertències de pare Casanova, molt lleus i molt senzilles, però que varen fer que aquests articles que tenien un sentit ja, una espècie d'un sentit revolucionari cristià, que poguessin passar ja a les mans dels burgesos de Barcelona a través de la veu de Catalunya. Però allò m'ha fet la impressió que encara
que era el que havia de dret, jo estava convençut que ha caigut de la dictadura, que hi feia el partit. Gracias.
anarcoide i comunista com quasi en lloc més d'Espanya i lloc de Catalunya. Això li va veure uns ulls que no havia de seguir una política de gran senyor feudal que va ser el que li va decidir ella, sinó que havia d'atendre aquestes necessitats del poble, perquè hi havia per un cantó una sensibilitat social, i això cal reconèixer, que cal reconèixer en aquest senyor, eh? I per altra banda, ell que venia del carlisme va tenir una evolució cap a un sentit de democràcia, de central de la cultura democràtica com una necessitat, gràcies a que va agafar com a conseller una persona tan intel·ligent, que era Don Manuel Jiménez Fernández, que representava l'ala esquerra de la SEDA, un home que era republicà d'acord, que em deia un dia, jo que tinc, que em van acusar molt d'aquell sentit espanyol perquè parlava malament de la catòlica, em deia, què culpa tinc jo, que sabia que el que fes és una tonta, eh? Que tenia coses d'aquest tipus, clar, la gent de dretes no el podia tolerar. Jo li vaig contestar, don Manuel, jo el vull tenir, quiero tenerlo por amigo porque le temería como enemigo, perquè ell quan feia discussions se remengava com el frare del segle XIX per donar gaire puny, no? Però aquest, en canvi, era un home enormement obert en la qüestió política, i el va prendre com a canonista, consultor, de manera que entra el seu sentit social, que venia del poble, i el seu sentit social per un cantó, i la presència com a consultor, no de cap canonge canonista, sinó de Manuel Fernández, va fer que al final de la República tots dos i els cardenals estaven entrenament d'acord. Jo crec que és la conversió de tipus polític més important que va fer el cardenal Vilaca, perquè en el seu temps, perquè llavors eren ja tots els dos únics cardenals d'Espanya que anaven a l'unissó de no trobar frontalment a la República, sinó només trobar i d'una manera correcta aquelles coses que no podien acceptar. Ara, va haver, perquè hi ha molta gent, si això va ser un fracàs, això no va haver correspondència per part dels republicans, no va haver correspondència. Jo crec que hi va haver molta de correspondència, i que en aquest sentit jo no accepto el judici que fa Santos Julià, o Julià com he dit, perquè és la generació madrileny, respecte a que en Espanya no va canviar res, malgrat de totes les oposicions dels bisbes i dels cardenals, això no és pas veritat. Perquè era un home molt radical, Azaña, i en canvi el seu sentit polític, en fi, va fer, pràcticament, amb tot s'ha dit, jo com a historiador, haig de dir que en gran part de la decisió va poder salvar la República gràcies a Azaña, perquè el primer esbós de Constitució va fer els de la Comissió del Govern, que estava presidida per Soler Gallardo, que era un catòlic liberal, i va ser un projecte de constitució laica, que va ser atacada per ser laica, perquè podien conservar encara la religió catòlica com a religió de l'Estat, i no volien la llibertat de cultes, els bisbes i el mateix cardenal no la podia voler perquè no la volia anar a Roma, però era un projecte de constitució bastant acceptable. Havien de queixar-se els bisbes perquè no hi havia més remei de fer-ho, però hauria estat una base d'una discussió amical. Però aquell projecte de constitució redactat per Sergi Gallardo va ser rebutjat en ple per la Comissió Parlamentària Constitucional que estava presidida per Jiménez de Azúa. D'aquesta comissió parlamentària va fer un esbós de Constitució, que va ser el que es va discutir als Corts Constituents, amb un article 24, que després serà el 26 de la Constitució, en el qual, segons el text de la comissió parlamentària, les determinacions principals en conjunt eren les següents. Immediatament seran dissoltes, no expulsades, sinó dissoltes, totes les congregacions i tots els ordres religiosos. I els béns seran confiscats per l'Estat, immediatament després de l'aprovació de la Constitució. Segona part de l'article. Seran dissoltes, l'Església no podrà tenir cap subvenció pública, ni d'ajuntaments, ni de províncies, ni de regions, si es crea en la Constitució, ni de l'Estat, a partir de l'aprovació de la Constitució. Hi havia les Corts Constituents, perquè jo vaig tenir la gran sort de poder-me ficar aquest estudi sobre la pública amb un alumne meu que preparava la tesi sobre aquest temps, perquè la família Vidal i Barraquer em va demanar que jo intervingués. Jo no era contemporanista, havia dirigit algunes tesis, perquè ningú no va acceptar la Gregoriana amb la tesi sobre la República, i l'únic que la vaig acceptar va ser jo. Víctor Manuel Arbeloa, un sacerdot de la diòcesi de Pamplona, actualment eurodiputat socialista i abans senador socialista i primer president del Parlament navarrès, ell s'ha preparat la tesi amb mi sobre aquest tema, tenia recollida molta documentació, havia treballat ja a l'arxiu de Salamanca, que abans era l'arxiu de la maçoneria i ara es diu l'arxiu nacional de Salamanca, tenia molt material recollit. Jo, quan el Fermín Vidal em va demanar que jo el cuidés, vaig donar dues condicions: és que em pogués ajudar amb Víctor Manuel Arbeloa, sense el qual jo començava de zero, i en segon lloc que la Santa Seu no s'hi posés. Santa Seu va demanar un memorial de quin tipus de documentació hi havia, quan va saber que hi havia la documentació completa del cardenal Vidal amb l'anunci amb la Santa Seu, va anar arrufant una mica el nas, i em van demanar una cosa molt típica de la manera vaticana, em van demanar un memorial de què contenia aquest arxiu. Jo crec que havia vist les línies essencials i la resposta va ser telefònica, no per escrit, sinó que la Santa Seu preferia que aquest arxiu no es publiqués encara, perdonat perquè els nebots del cardenal tenien permís per testament per publicar-lo i el podien publicar de totes maneres, que llavors la Santa Seu em demanava que jo hi intervingués per donar un to de seriositat científica. I així hi vaig posar col·laborant molt al començament amb Víctor Manuel Arbeloa, i hem dedicat 24 estius a Montserrat. Al començament hem plegat amb Víctor Manuel per la ràdica i la política, venia de gran tant, realment venia poc, però és un home que coneixia molt bé tota la problemàtica, i sense ell jo no hauria fet aquesta obra. Quan va arribar al tercer volum, ell em va dir: ja no podré col·laborar tant amb vostè, busco un altre col·laborador. Jo li vaig dir: mira, Víctor Manuel, jo aquesta obra només la vaig poder començar perquè tu m'ajudava. Ara, encara que hagués de fer tots els altres volums jo sol, l'obra sortirà com a la de tots dos, perquè va ser ajudant des del començament i fins a l'últim volum. Ell m'ajudava encara en un dels últims volums del darrer tom quart, doncs hi ha les introduccions estan fetes en part per Víctor Manuel i en part per mi. D'aquesta manera vaig poder fer aquesta no és biografia, sinó que és base per una història de les relacions entre l'Església i l'Estat. Això és una documentació completa. Encara que Pinyon de Lara diu que és la sèrie documental més important, no solament per la història de l'Església i de la República, sinó a tu curt per la història de la República, que no hi ha cap corpus documental autèntic com aquest, encara que digui això, jo bé reconec que queda molt parcial. En primer lloc, perquè hi ha la correspondència de Cardenal Vidal com a cap de l'Església des de Tarragona amb Roma, des de Tarragona amb l'anunci de Madrid, però que no tinc sola correspondència entre l'anunci de Madrid i la Santa Seu. I aquí que no podem acabar de veure les coses. Afortunadament, algun fragment d'aquesta comunicació de Tedeschini a la Santa Seu es conserven còpies en altres arxius i jo hi he pogut veure. I tant, tornant ara al fet del discurs de Zanya, perquè jo, la meva idea és que Zanya ha estat el gran protector de l'Església, perquè en un discurs de 5 o 6 hores va fer que aquell article 24 redactat per la Comissió Parlamentària i presidida per Jiménez de Azúa, tan radical com he dit, que podia ser aprovada per tota una cambra amb comptant el nombre de gent que volia recolzar aquella votació en el vist de Manuel, van veure que hi havia més que suficient per passar aquell article, tot dient que Espanya deixava de ser catòlica, ell va dir que si voleu, jo estic d'acord amb vosaltres, però llavors jo no intervindré mai al govern, si sou capaços de governar vosaltres amb aquesta constitució, governeu vosaltres. Però no demanem la col·laboració dels altres republicans perquè és un article enterament impossible. I ell va obtenir que en comptes de la supressió immediata de tots els ordres i congregacions religioses, que quedava Espanya sense hospitals, sense enfermers pels hospitals, perquè quasi eren monges, quedaven moltíssimes escoles sense ensenyament, era una cosa enterament utòpica, i si vosaltres us atreviu a fer això, governeu vosaltres, però si hem de governar seriosament i hem de rebaixar la situació, llavors va quedar reduït a la persistència de sobres i congregacions religiosos amb la condició que no es dediquessin a l'ensenyament, sinó aquells que tenien realment títols universitaris i que podien ensenyar com a privats. De manera que els jesuïtes mateixos, un cop van ser dissolts, els que eren essencials en ciències, en filosofia i lletres, legítimament podien crear acadèmies en les quals es podien dirigir les acadèmies perquè eren ciutadans que tenien tot el dret. Això venia després d'haver-se declarat la llibertat d'ensenyament, declarat de càtedra i la llibertat d'ensenyament. I, per altra banda, el que es va prohibir l'ensenyament perquè deia que primer que no estava preparada molta gent eclesiàstica per l'ensenyament i després perquè ensenyaven d'una manera una mica massa tradicional. I després diu, aquells ordres religiosos, com es diria un, que tenen un vot especial d'obediència a una potència estrangera, que es referia clarament al jesuïta, tradicionalment va ser ara ens sembla quasi segur que acaba de redactar aquest text era un canonista no catedràtic de la Universitat de Madrid, gallec, que era Romero, de cognom, i quan va començar a córrer que això era una gallegada, una cosa típica de gallec, doncs llavors molta gent va pensar que el responsable d'aquesta redacció era el bisbe de Madrid, que era Ejo Ibaray, que era gallec, i ell es defensa dient que és una calumnia, va pensar que ell, que entrava en l'any de jesuïtes, hagués fet aquesta redacció. Ara, però afegia encara, i aquells ordres religiosos que són perillosos per a la república. Esclar, molta gent es va pensar que això era una martingala per poder suprimir tots, perquè com que tots havien de defensar aquests actituds antiliberals que van ser vigents des del temps de Pius IX i abans, des del temps de Pius VII i de Gregori XVI i de Pius IX i gran part també de Lleó XIII, doncs realment apretant una mica aquesta defensa de principis que no fallaven als nivells de la república podien ser sols tots, però ara tinc per via privada una còpia del despatx de Tedeschini al cardenal Pacelli, que ha sortit fora de temps en l'últim volum de Mirall Barraquer dels Apèndics, en què ja el 17 d'octubre, aquest gran discurs va començar el dia 13 d'octubre i va acabar el dia 14. I el dia 17 d'octubre va anar a visitar per visita normal el nunci Tedeschini, Bazaña, president del Consell, i la cosa que li va proposar a Tedeschini és que tingui en compte que els jesuïtes que fan el vot d'obediència al Papa són una minoria. En primer lloc, són tots els estudiants, tots els professors, i la meitat dels jesuïtes sacerdots no fan aquest vot, són només els professors, que són els que passen l'últim examen complet de filosofia i teologia, i en aquell temps, potser a Espanya, hi havia una sisena part de jesuïtes que feien aquest vot, i per tant, deia, no és lícit de suprimir la companyia com a aquest vot, perquè aquest vot només fa una sisena part. Bé, aquesta gent no poden viure en comunitat, però els altres no cauen dintre la Constitució. Ell va dir que si calia, faria una esmena perquè caiguessin dos i va estimar més el Montser que no se'n parlés. Però després va dir, jo no solament jesuïta, sinó els que deien les seves idees, Dominic Sí i Agustins, i havia estat sempre de l'Escorial, i dintre de molt poc, i va dir el dia 17 d'octubre, els Agustins s'hauran de deixar l'Escorial, i els dominics s'hauran de deixar Sant Esteban, perquè això és una cosa decidida. Perquè per ell, els ordres perillosos per la República eren, abans de res, els que tenien una actitud, els que feien una actitud intel·lectual, però dintre de l'ordre política no podien en aquells moments no seguir les determinacions que es van del segle passat. De manera que jo he parlat amb el secretari de Pare Suárez, que havia conegut bé tot aquest aspecte, que Pare Suárez, que va ser general dels dominics, va ser un dels poquíssims que Roma va recolzar l'ambaixada espanyola, de poquíssim, que va ser un home d'una gran visió. I allà em va dir que encara viu a Sant Antoni del Nido, el Real de Madrid, va dir que ell no n'havia sabut res d'això i que no n'havia sentit mai a parlar d'aquesta amenaça immediata de dissolució dels dominis que vingués després de dissolució dels jesuïtes. És evident que un home que amb un discurs de 6 hores, amb la frase «Espanya de Jaume de ser catòlica», deia que la major part de la gent intel·lectual no ho era, va aconseguir que unes corts que eren capaces d'aprovar amb una gran majoria el text radicalíssim de Jiménez de Sua, que era el cap de la Comissió Parlamentària, doncs que aprovessin un text que la mateixa Talla va fer passar per un amic seu del seu partit, que llavors era Acción Republicana, va fer passar aquest text que era molt més feble i va aconseguir una votació favorable a aquest text que per unes corts constituents eren més que capaces per nombre i per actitud de votar el text més dur de la Comissió Parlamentària. De manera que en aquest sentit, jo em parlava moltes vegades amb un nebot de Azaña per part de la seva muller, jo sempre dic jo crec que els historiadors hem de considerar que el qui va salvar l'Església a Espanya, malgrat la seva sentit antireligiós i anticlerical, va ser Azaña, perquè si no, haurien tingut un article 24 des de 26 de Constitució que hauria estat desastrós per la vida de l'Església espanyola. Evidentment, Azaña era un polític massa viu, després com va veure totes les dificultats que va portar el decret del 23 de gener del 1932 que va dissoldre els jesuïtes, va veure tot el que es va moure i les inquietuds, l'actitud contrària de totes les iglesias, se'n va cuidar prou de tocar l'escorial, que era tocar el Minix, ja en tenia prou amb l'experiència passada, perquè en aquest sentit és molt interessant el Tito Vidal i Balaguer. Això perquè fa ja la seva època constituent, però després, durant tot el temps, després de les eleccions del 33, en què no els partits, diguem així, o el centre moderat, com la Lliga, per exemple, o els agraris castellans, o la SEDA, que era un partit que volia ser de centre, encara que no era molt de dreta, hi havia molts que després, que aquest juntament amb el partit de l'ERU, que va tenir una votació inesperada del que és l'elecció del 33, el nombre de diputats que abans eren diputats d'Esquerra que van votar un partit moderat com era llavors el de l'ERU va ser també una cosa enterament inesperada. En aquell moment es podia fer un govern de col·laboració de centre amb els catòlics que després va votar la revolta d'octubre del 34, però allà era una situació que pensava que es podia arribar a crear una república autènticament democràtica i liberal, perquè ara realment la república espanyola d'aquell temps actualment no seria acceptada per la Comunitat Europea per falta de liberalisme. Actualment, cal pensar que encara hi havia la Noruega, que tenia la prohibició d'entrar jesuïtes a la seva terra, i si no treia aquesta llei constitucional tenia l'amenaça de sortir de la ONU, perquè el deixar sense llibertat a unes persones per idees religioses és una cosa enterament contrària a la més elemental democràcia. En allò era una determinació a vista amb els 50-60 anys de distància enterament antidemocràtica. En aquells moments, quan la dreta i el centre van triomfar a les eleccions del 33, hi havia molts catòlics ultrancistes que insistien que es donés un cop d'estat per treure la república en terra i per tornar a la monarquia. Hi havia una gran tendència, i les memòries de Cardenal Talancón, que són molt interessants, deia que la major part del tractat de Madrid estava tot en contra del Cardenal Vidal, precisament per aquesta actitud de connivència i col·laboració amb la república. Ells volien un cop d'estat militar per fer tornar a la monarquia, i esperaven això. Hi ha un espai d'una gran clarividència de Cardenal Vidal del desembre del 33, que a mi em va fer molta impressió, el desembre del 33, advertint el cardenal secretari, que llavors era Pacelli, dient si venia ara un cop d'estat, tindríem immediatament una revolució que superaria tots els fets de maig, i no només seria una revolució, sinó que superaria una guerra civil que no sabíem quants anys podria durar. Ja ho advertia Cardenal Vidal el desembre del 33. I això va fer un gran impacte i va provocar que immediatament la gent de Patria s'obrissin relacions completes amb el Vaticà. Hi ha un cas una mica extemporani que l'anunci va quedar a Madrid i en canvi Espanya no tenia ambaixador com la Santa Seu, perquè el nom que havia usat de Luis de Trueda, que era una persona laica, no laicista, que venia del camp catòlic, de família basca molt catòlica, una filla basca radicada a Barcelona, amb, més o menys amb el grup econòmic de comilles, no li van donar el plàcid, i llavors de República no va nomenar cap altre representant, només que hi havia aquesta anomalia, que hi havia un encarregat d'afers d'Espanya, però de la Santa Seu, que era Gómez Acerín, amb el qual vaig tenir una gran amistat perquè va ser membre d'honor de l'Acadèmia de la Història, perquè va deixar tots els seus béns per testament a l'Acadèmia de la Història. I llavors van fer un membre d'honor i vaig venir a les nostres sessions, i era un home que va donar després moltes indicacions molt interessants d'aquests moments en què ell era l'encarregat de negocis, i després va passar ambaixador del Quirinal. Però era una anomalia que no s'hi continués, i que n'hi hagués ambaixador. Encara hi ha sempre l'història subterrània. Per què quan canvien tots els diplomàtics només l'anunci queden per tele? I quan està passat la monarquia liberal a la dictadura, quasi tots els estats van canviar l'ambaixador, perquè tots s'havien compromès més o menys amb una monarquia liberal i no volien continuar. I es va renovar per un diplomàtic, llevant el nunci que li va quedar. Quan va venir a la República van canviar tots els, o quasi tots els ambaixadors, nunci que desquini s'hi va quedar. Jo vaig pensar que és cosa d'història oral que dona una mica d'orientació. I jo vaig parlar amb un company meu, el pare Pirri, que havia estat monsenyor arxiver de la Secretaria d'Estat abans de ser jesuïta, i era molt, molt amic de Benet XIV. En temps de Benet XIV, que va ser el papa de la Primera Guerra Mundial, que va obrir tantes nunciatures en els nous estats que es van crear després de la desfeta de l'imperi austro-hongari, de Deschini, que llavors era substitut de Secretaria d'Estat, tenia moltes ganes de ser el primer nunci de Polònia, i en canvi Benet XIV tenia una gran simpatia per Monsenyor Achille de Ratti, que havia estat director de la Biblioteca Ambrosiana de Milà, i després el pare Erle va fer passar com a director de la Biblioteca Vaticana, el va enviar de bibliotecari de la Vaticana a anunciar, i ho va fer tan malament a Polònia que el va haver de retirar cap de 2 anys. I llavors va encarregar el papa Benet XIV, Benet XV, precisament amb el senyor Tedeschini, substitut de Secretaria d'Estat, que li enviés una carta que tornés a Roma. I aquesta part, potser va ser no per venjar-se, sinó per estar contrariat interiorment, i va enviar una carta molt dura. I quan la va veure després enviada, Benet XIV va comentar amb el pare Pirri, que era d'arxiver, i ara què podem fer amb el senyor Rat després d'aquesta carta? Si no va caminar aquí a Batut, no sabem què fer-ne d'ell. A cap de pocs mesos d'arribar a Roma, va morir el cardenal de Milà, el va fer arquebisbe de Milà, com que ell era milanès, ho va fer molt bé com a arquebisbe de Milà. Va morir l'any 22 Sant Pampa, quan ja va ser nomenat cardenal el mateix dia del cardenal Vidal i Verdaguer, per això tenia una gran amistat, i va morir el papa, i immediatament va ser nomenat ell i elegit papa. En aquest moment va voler que Tedeschini, que havia fet la llesca fins llavors, que es mantingués a Espanya durant la monarquia liberal, durant la dictadura i durant la república, i va marxar a Espanya poc abans de la revolució de l'any 36. I aquí tenim aquest home que havia fet primer d'anticatalanista durant la república, durant la dictadura, i després era amic de cada Vidal i Verdaguer, que havia fet de monàrquic i que aconsellava que deia a la Santa Seu que no tinguessin por, que la monarquia era molt sòlida a Espanya i que no cauria. I em va dir un professor laic que s'ha d'arxivar del Vaticà, un gran paleògraf, professor Batelli, que quan es feia classe a l'Escola Diplomàtica del Vaticà, Monsenyor Montini, es deia, quan un nunci Tedeschini enviava un report a la Santa Seu dient que no temessin que la monarquia era molt segura a Espanya, ells tenien ja informacions privades que veien que va ser segura la vinguda de la república. Aquestes informacions privades eren enviades pel doctor Lluís Carreras i pel doctor Vilaseca, que era un canonge de Girona, que havia estat molts anys a la Secretaria d'Estat i que coneixia molt bé l'ambient d'Espanya i l'ambient vaticà. També que es necessita sempre tenir tota una sèrie de fils, i la sèrie de moral ajuda moltíssim. Ara, clar, l'afrontament va venir ja en el moment de si es podia arribar a un acord, si no a un concordat, almenys a un modus vivendi amb la república. I aquest va ser el gran interès de Catalunya i Balaguer. si no es podia arribar a un concordat, perquè el Baba volia que no es fes un concordat mentre no es canviés la Constitució, i un pas previ per fer un concordat era el canvi de la Constitució, com que era molt difícil el canvi de la Constitució, tot i l'esforç que havia fet de cada temora per arribar-hi, doncs era pràcticament impossible d'arribar a un modus vivendi. El modus vivendi va tenir una història molt complicada. Primer, la Secretaria d'Estat va escriure un esbós perfecte de concordat dintre de la Constitució, que és una filigrana de diplomàcia, perquè equivocadament el doctor Lluís Cabreres, que aquest sacerdot sabadellenc, que era el secretari polític de Cardenal Vidal, escrivia aquesta gent venen molt fins de roba, com era dir que no teníem ni res preparat. Ja estava molt ben preparat perquè la Secretaria, perquè el Ministeri d'Estat havia preparat un esbós de concordat que era perfecte, dintre dels límits que imposava la Constitució Republicana. Ara, com que va dir, abans de la reforma constitucional, que un concordat i més hem de començar per un modus vivendi, llavors va encarregar el ministre, l'ambaixador Peter Romero, que era ministre d'Estat i al mateix temps ambaixador, i ell explica en la seva correspondència, el temps per desgràcia no va deixar memòries, Peter Romero, que era un republicà gallec catòlic, que es va presentar com independent de la Orde, de l'Organització Republicana Gallega, i el mateix que era secretari d'Estat va aprofitar del temps de l'estiu que queda el Ministeri una mica vacant, d'anar de juny a octubre, com a ministre d'Estat i ambaixador de la Santa Seu, per no haver de consultar tant cap altre ministre, sinó només amb el president del Consell, que llavors era Leroux. I ha publicat tota la correspondència que he pogut trobar en l'únic arxiu que era complet, que és l'arxiu de l'ambaixada d'Espanya de la Santa Seu. Al començament, tot i sent jo personalment molt amic de Garrigues, i tenia moltes dificultats, potser perquè venia de camp republicà, no oblidem que Antonio Garrigues, que després va ser ambaixador de Franco, havia estat director general del primer govern provisional de la República, sembla que o de registre o de notariat, de manera que ell era un republicà convençut. I va posar moltes dificultats ell i el munt de l'ambaixada. Afortunadament, l'ambaixador anterior, que era Aguirre de Cárcer, net nebot d'un aristòcrata de castellà, Aguirre de Cárcer, que va acceptar la República i va servir sempre la República i no va voler cedir l'ambaixada al Quirinal que ell tenia quan va venir al cop d'estat el 18 de juliol i va haver de saltar l'ambaixada espanyola, les milícies feixistes. Ell tenia per ser un oncle una gran simpatia i interessava l'història de la República i em va donar facilitat per fer-ho copiar d'una manera més o menys clandestina. Em va passar la documentació que m'interessava a un departament diferent de l'arxiu perquè tingués inventat per fotocopiar-la, i amb totes les fotografies d'aquesta documentació vas poder esbrinar entrenament tot el procés d'aquest modus vivendi. Primer encarregat a l'ambaixador, l'ambaixador va fer un de massa llarg, van dir que ho reduís, només quan va ser un moment reduït va passar la congregació de fets extraordinaris, quasi tots eren cardenals vells i molt de dretes, moguts una mica sota mà per cardenal segura, i acabaran d'aconsellar al papa que no fes cap modus vivendi si no es feia abans la prova de la Constitució. Però Pacelli, que en aquell temps era un home molt subtil i un gran diplomàtic, va demanar, no acceptem aquest modus vivendi de Peter Romero, però va encarregar als dos cardenals que preparessin un altre modus vivendi que fos més favorable a l'Església, i aquest no va ser acceptat perquè el papa sempre ha mogut els cardenals de fets extraordinaris que no es podia arribar a cap acord amb Espanya mentre no es reformés la Constitució. Així, pràcticament, els últims mesos de Cardenal Vidal de Balaguer van ser uns mesos enterament de derrota a Roma perquè no accepten el seu modus vivendi, derrota a Espanya perquè passa pràcticament, encara que no del tot, però pràcticament tota l'Església espanyola a mans de Cardenal Gomà, que ell sabia des de Ragona, que era un integrista feroig amb el qual no hi havia cap de mai que havia d'anar frontalment ajuntant la República, sobretot a partir ja de la seva primera pastoral. Jo vaig quedar esfereït d'aquella primera pastoral que la van llegir en públic quan se veia on era més possible que hi hagi una persona d'aquesta categoria política que hagués vist d'Espanya, encara que sigui de Tarassona. Des de cap de molt temps el tenim arcabisbe de Toledo, amb un desig de tenir totes les facultats que tenia abans de Cardenal Segura, li posen una nit mica un fre, dient que per les coses importants i d'acció catòlica ha de consultar sempre amb els altres cardenals, però depèn de fer el que volia, i que volia ell per mirar, arribar a patrocinar, no és que procurés, perquè ara tinc tota la documentació del cardenal, del poc que queda de la seva cardenal Pilar, que el doctor Marcel va deixar consultar amb molta gran generositat, però la seva cardenal Gomà està molt cremat, està molt, molt parcial, perquè em van assaltar la casa en temps de la guerra i el van portar a París, i el poeta Larrea, aquest creacionista, en un periòdic que sortia durant la guerra, La Voz de Madrid, que sortia a París, va publicar els documents més comprometedors de cardenal Gomà, que veritablement eren les notes de converses que havia tingut amb el cardenal Pacelli, que es van sortir esbombades des de París en plena guerra civil. De manera que el cardenal Gomà va quedar com un gran brut davant del Vaticà, i per tant aquelles actituds de defensa incondicional d'un dels dos bandos no era l'actitud ni de Pacelli, ni de Papa, ni del cardenal Jaume Balaguer, però va ser el que al final es va imposar a través de la carta pastoral, que les van deixar de signar només tres bisbes, fins i tot alguns que eren clarament contraris a aquella actitud, com per exemple el bisbe Guitart, que va passar tot el temps de la guerra a una cosa on jo estudiava teologia a San Remo, que tenia una germà jesuïta i era molt simpatitzant, de nosaltres va estar tot el temps de la guerra anant i venint d'Andorra a través de França, i vivia allà, i era enterament contrari a aquesta actitud, però no va més a més per ell per l'afonsament que va fer un Gomà perquè tots firmessin. Només va haver tres que no van firmar, que era el primer, era Estorza, que era un bast molt fi, molt dedicat a estudis socials, que havia organitzat unes cooperatives catòliques a la diòcesi d'Oriola que li van anar malament, va tenir una situació econòmica en què quedava ell bastant fora de lloc i potser una mica fora de llei, va nomenar un vicari suplent, se'n va anar a Londres, i un amic meu, que era un catòlic del grup de la Cera, de l'Estrema de la Cera, que era Moreno Vall, després que va anar de literatura espanyola a la Universitat de Santiago, però no el van deixar anar ni a Salamanca, aquell va ser un catòlic creient i practicant, va ser el director de l'Institut Catòlic, el director de l'Institut Espanyol de Londres tot el temps de la guerra. I quan va veure com anaven les coses, tenim allà un altre fons documental que no he pogut consultar, perquè va morir fa poc temps i és molt difícil de poder-ho remoure, ara ja ha acabat la publicació, ja hi haurà un altre per mi, però Moreno Vall, per l'època última de la guerra i per allà no entrava dintre del meu pla, té un arxiu meravellós com a conseller de l'ambaixada espanyola i com a director de l'Institut Cultural depositat a una banca anglesa, i ell va seguir tots els fils de tensió que acabava la guerra espanyola va haver entre els Estats Units i Gran Bretanya. Gran Bretanya volia imposar immediatament la vinguda de la monarquia liberal a base de Don Joan, i en canvi els americans no volien que un estat d'ocor que no hi hagués una monarquia, perquè deien que si hi havia una monarquia hi hauria un pes anglès i britànic en una Espanya que volia tenir ell. I per tant aquesta actitud d'amistat i enemistat que van sempre entre els Estats Units i Gran Bretanya va fer que Franco durés. I com que els Estats Units tenia aquella gran por, coneixent els ambients dels exiliats espanyols que hi havia a Mèxic i a Argentina de manera particular, primer va anar impedint el retorn de la monarquia que volia Gran Bretanya, que volia la política internacional, i després va arribar el reconeixement de Franco, ja com si menys dels anys 53, amb el joc molt diplomàtic de dir, si no reconeix el govern espanyol enviant un ambaixador, tindrem un concordat amb el Papa i llavors diran que vostès han seguit la política pontifícia. I el Vaticà els deien que si no s'arranyaven a arreglar el concordat amb Espanya, abans seria reconegut per als Estats Units, va ser un joc diplomàtic. I tot aquest joc, que ja no entra dins del meu temps, però jo volia acabar el dia 18 de juliol, doncs no es podrà mai escriure sense la consulta d'aquesta xifra, encara està a una cambra tancada d'un banc de dones que no sé quin és. Caldia parlar amb la seva vídua, que era companya meva a la universitat, més jove que jo, que havia estudiat ciències pedagogies semítiques, era un deixeble de l'Arcon, primer, i després de Millars Vallecrosa, sempre n'hi vull molt bon contacte, també ella viu encara, però clar, això ja no correspon a una època que la passa amb l'interès que hagi de fer l'edició de la documentació de Vidal i veure que fins a la seva mort, l'any 42 o 43, és el que haurà de consultar aquest fons, que em sembla que s'ha de tan important com els fons públics, això. Que és una obra que arriba només des del 14 d'abril fins al 18 de juliol, perquè ja es diria que hi ha dos temes que no m'ha agradat mai de tractar, que és la Inquisició Espanyola i la Guerra Civil, perquè són dos temes dràstics per la història d'Espanya en conjunt. Això és el que us he pogut dir i us he explicat per què està tan dispers que comencen les ubicacions sobre el segle XII i acaben el 18 de juliol del 1936. Molt bé, si teniu alguna cosa per preguntar.
Si algú vol intervenir en una qüestió, o
jo dic sempre que no sóc un contemporanista, però que respecto el contemporanisme, perquè sembla que es pot, amb una base documental es pot fer obra seriosa i històrica. Jo dubto molt de les obres creades, fetes exclusivament per memòries i per hemeroteques. O sigui, la major part dels llibres d'història contemporània, del segle XX, es fan a base de memòries dels polítics i de hemeroteques, i no en documentació, jo dubto molt, perquè les memòries és el gènere històric més fals que hi ha. Jo he tingut en passada moltes d'aquestes memòries del temps de la República. Hi ha algunes que són realment una enganyifa total. La que té més errors voluntaris i més malícia en ocupar les coses és la Sadao Sunyer. Després venia la de Perico Sáenz Rodríguez. Són unes memòries enterament falses i falsificades. La gent quan parla de si mateix no és sempre enterament objectiu. Les més objectives, les que em van fer més impressió, ni tan sols cal fiar-se massa de les aquestes obres, perquè és un cas característic. En el moment de les eleccions del 16 de febrer de l'any 1936, que van ballar el Front Popular, l'únic que va veure les coses clares va ser Xavier Prieta. Xavier Prieta no per res tenia un cognom d'origen italià, era un home, un gran economista i un home polític molt subtil, i es va donar que si no anaven plegats tots els partits, que fossin republicans o no republicans, que des del centre de l'ERU fins als carlins, si no anaven tots plegats, no podien de cap manera batre el Front Popular, se n'adonava perfectament. I en canvi, els monàrquics de Madrid no van voler acceptar dintre del Front Conservador d'Ordre els partits republicans, ni el partit centrista del partit de Valladares, perquè era grau 33 de maçoneria i aquestes coses no havien d'entrar per aquesta cosa política, ni tan sols altres partits més moderats que havien acceptat la República. I això va resultar que per pocs vots de diferència va haver la selecció, el triomf del Front Popular el dia 16 de febrer. Tinguem en compte, amb tota objectivitat, hi ha molts judicis sobre les eleccions del 16 de febrer de l'any 36. I jo crec que des del punt de vista de la política dels laics, dels seglars, la visió més exacta i més acurada és de les memòries de Xavier Prieta. Memòries que va durar només memòries d'un polític, però quan va publicar Quim Robles, que d'altra banda va ser molt amic meu després del contoberno de Munic, va estar temporada a Roma i era molt amic, va venir molt parlant en aquell moment, però vaja, ella en seves memòries diu que el seu aprenent li proposava d'ampliar el front conservador i que havien de parlar d'aquest temps si no van tenir ocasió. I en canvi, en el moment de seva pinta, posa els dies i els d'hores amb els quals ell va discutir un fil d'obres sobre la necessitat d'arribar a ampliar en el centre republicà aquest centre de defensa contra la revolució. De manera que, així com un fil d'obres va titular les seves memòries, que solament en aquest punt, jo he vist que és fals, no fou possible la part. En canvi, el fill de Xavier Prieta, que va publicar les memòries amb un pròleg molt bonic de Seco Serrano, va a posar el títol, no Memòries del polític, sinó La paz fue posible. Hauria estat possible. Perquè l'experiment, sobretot l'estranger, jo ho dic per això, simplement. Jo ara, fins en aquells moments, estava, no avançava ni a la possibilitat ni a la conveniència d'un retorn de la monarquia. Ni el mateix Campos Sotero, quan era diputat de l'any 36, pensava la possibilitat d'un retorn de la monarquia. Seria una cosa de boig voler ara lluitar per un retorn d'un regent que de moment no és vàlid aquí a Espanya. El mateix Campos Sotero va arribar a dir això. Però realment, en aquest moment, si s'hagués pogut salvar la República, jo hagués pogut arribar a una base més àmplia, que haguéssim pogut col·laborar els del centre, a partir de centre de Valladolid, fins als 14 més avançats, posant com a exemple el cas de Moreno Vall i sobretot de Manuel Jiménez Hernández, crec que les forces s'havien pogut anar d'altra manera. Però no oblidem, i això ho vam veure molt bé, tant mossèn Cardó en aquell article tan famós de La moral de la derrota, de publicar la paraula cristiana, com a pare Marina, que venia del debat i va publicar les raons del Front Popular en l'últim número que va sortir del Tenerife abans de la guerra. Jo crec que aquestes tres coses, la memòria de Seba Prieta, l'article de l'autor Cardó i el de pare Marina, són potser les crítiques més serioses que es va fer de l'anàlisi del 16 de febrer. Tinguem en compte una cosa: les eleccions del 16 de febrer van ser condicionades per la gran repressió contra la revolució d'octubre del 34, en què no solament van suprimir la Generalitat, és a dir, van empresonar tots els membres de la Generalitat, i encara amb prou feina es va aconseguir una pseudo Generalitat que continués amb algunes de les facultats que a poc s'hi tornaven, com per l'Almoina, i això és una cosa que va ferir tots els catalans, sinó que hi havia molta gent que va ser moguda de manera particular sentimentalisme dels milers de presoners obrers que hi havia a les presons d'Espanya sota procés per l'alçament, sobretot d'Astúries, perquè l'alçament de Catalunya va ser de Pasqua tan bona, va ser d'una nit i poc més. En canvi, d'Astúries va durar fins a final d'octubre. Hi havia una quantitat d'obrers que estaven en procés, que es podia caure tota la pena de mort, i per salvar tanta gent de la presó, molta gent que no tenia idees del Front Popular va votar pel Front Popular. També cal tenir en compte que ja no sé, en gran part, el Front Popular va venir per la repressió, potser accelerada o potser necessària, després de la revolució d'octubre. Però això va condicionar molt tot la història d'Espanya. Quan la gent fora diuen, oh, Espanya va donant cops de banda, va a bandazos, primer Espanya al centre dret a l'any 33 i després gana el Front Popular al 36. Això depenia en gran part, no de la política ni dels polítics, sinó depenia, com ara passa a Itàlia, de la llei electoral. De una llei electoral que primava tant les majories relatives que realment no corresponia no hi havia correspondència entre el nombre de vots i el nombre d'escons. De manera que si un fa el compte del nombre d'escons, diguem així, en general, que es considerava llavors la dreta i l'esquerra, era un xoc molt gran del Front Popular. Però si comptem els vots, era un front que hi havia una diferència que era de 50.000 vots. 50.000 vots de diferència entre el Front Popular i el Front Contrarrevolucionari. Per tant, no va ser un desbandament de pensament espanyol, simplement es va deure en gran part per la llei electoral que el govern provisional de la República es va fer, perquè després de la caiguda de la monarquia estava la monarquia tan desprestigiada que per assegurar-se el triomf de la República no va haver remei per assegurar que ja que ja seria proclamat que pogués continuar de donar una llei electoral que ajudés molt les minories. De manera que les minories, majories relatives. I quan va ser el moment que els de dret i del centre s'havien queixat tant d'aquesta llei com a llei injusta, quan va arribar el moment de canviar-la, quan estaven al poder, en el segon bien, i no van fer res perquè havien triomfat anys de tres per aquesta llei que era injusta. I pensant-se que en aquell moment, amb una il·lusió enorme de que havien d'anar a un triomf espectacular amb aquella llei electoral. Si haguessin tingut la valentia, tant el grup de l'ERU com el grup dels cartògrafs, com el grup dels agraris de Castella, pels quals jo tinc una gran simpatia, tot i que molts d'ells eren molt anticatalan, però per la persona, una gent molt equilibrada, gent burgesa, no davant de burgesia, però de la burgesia rural, que eren republicans d'acord, entre ells Martínez de Verasco, el cap principal d'ells, era el Miquel Anticatalà, però estava en íntima relació amb Vidal i Balaguer, perquè era de partidari de Cascadores, que havien no solament d'acatar, sinó que havien d'acceptar la república com una cosa definitiva. Si s'haguessin entès per canviar la llei electoral durant el segon bienni, segurament no hauria vingut la revolució ni la guerra civil, però no van tenir prou seny per donar-se compte com aquell home d'origen italià que era Chiappa Preta, que va convertir en Chiappa Preta, que tenia, no era un Andreotti de l'exterior, però tenia una fina política que potser l'altre no tenia. Aquesta és potser una meva visió, sempre parcial i personal, de les relacions que es deia estar durant la Segona República Espanyola, que jo vaig viure des de l'exili, però que vaig tenir molt d'interès. Em sembla que ja després d'aquests dies m'han escoltat ja massa en veritat.
Si podria ser una notícia, hem de tots dos per part de Jesús, potser de Jesús i de la Casa de Sant Moret, aquests 5 dies de gestió sobre ells plàgies, que ho havia creat la societat també, com a sabans.
Han estat converses, no lliçons. Converses, no lliçons.
Moltes gràcies.